El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
5 minuts i seran 8:15. Salutacions del José Matosas a les vies de so, també, del Ferran Capdevila avui a la producció i de la Marta González a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. El Parlament ha aprovat aquesta tarda una proposta de referèndum pactat amb el govern espanyol a partir del plantejament de Catalunya sí que es pot. D'aquesta manera, finalment tirar endavant una iniciativa una mica més conciliadora, podem dir-ho així, dins el procés independentista, i també amb una mica més de consens, tot i que la CUP s'ha abstingut i només s'ha produït els vots favorables de Junts pel Sí i la mateixa formació dels Comuns amb la marca de Podem a Catalunya. Amb l'aprovació d'aquesta i altres propostes de resolució s'ha acabat un debat de política general molt marcat per l'anunci fet ahir pel president Carles Puigdemont en la línia de convocar un referèndum per al setembre de l'any vinent, mentre es prepara tot el que són les anomenades lleis de desconnexió. El debat, però, ha tingut altres temes importants, com ara la insistència del govern sobre la importància d'aprovar uns pressupostos i l'anunci de 7.000 noves places públiques. De moment, el moment polític que viu Catalunya és inevitablement un predomini del que pot acabar sent la decisió unilateral dels catalans sobre la independència o, en un altre possible escenari, el d'una taula de negociació sobre un nou marc o un encaix polític diferent dins o fora de l'estat espanyol. L'enfrontament de posicions és molt clar, com s'ha vist avui quan Ciutadans, PSC i PP han intentat evitar que es votessin les iniciatives parlamentàries sobre el procés cap a la independència perquè entenien que s'estaven desobeint ordres del Tribunal Constitucional. Però això no és tot. Les notícies judicials que hem conegut igualment avui amb la petició del Tribunal Constitucional a la Fiscalia perquè actuï penalment contra Carme Forcadell i la decisió del Suprem de demanar permís al Congrés per jutjar Francesc Homs pel 9-N també han planat sobre el debat d'aquests dos últims dies. Passi el que passi, tots ens estem preguntant, més enllà de les posicions o adhesions personals o polítiques, si aquest procés amb el futur referèndum és viable a nivell pràctic. La resposta, certament, ara per ara, és molt difícil. Avui tenim una pregunta per a vosaltres, amics oients. És aquesta. És viable que Catalunya s'independitzi en un any? Podeu respondre sí, el Parlament té una majoria per culminar tot el procés. No, tot quedarà anul·lat i sense reconeixement. O dependrà, tercera opció, dels pressupostos o del diàleg amb el govern espanyol. Podeu opinar també amb comentaris, no cal necessàriament respondre o decantar-se per una d'aquestes tres opcions, però de moment entre els qui estan opinant hi ha bastanta igualtat de posicions. Ara mateix hi ha un 38% per a les dues primeres, si el Parlament té majoria per culminar el procés o no, tot quedarà anul·lat i sense reconeixement, 38% per a cadascuna d'aquestes opcions, i la tercera dependrà dels pressupostos i del diàleg amb el govern espanyol, un 24%. Tenim un comentari de Júlia Aragall, ens diu: amb la força de les urnes s'hauria de poder aconseguir tot allò que es volgués, diu, referint-se doncs, a la dimensió democràtica del procés que estem vivint a Catalunya. També tenim una altra opinió de Jordi, de Badalona. Ens diu: el procés català és molt complex, però crec que s'hauria de pactar un referèndum. La democràcia sempre la té el poble, diu. Bé, amb aquestes premisses obrim ja la taula, quan en aquests moments encara s'estan votant propostes al Parlament de Catalunya. Tenim amb nosaltres Sixto Cadenes, que és membre de la Junta de Societat Civil Catalana. Bona tarda, senyor Cadenes.
Bona tarda, què tal?
I també ens acompanya Joan Capdevila, que és diputat d'Esquerra Republicana al Congrés, però també seguidor de la política i, naturalment, d'aquest debat. Senyor Capdevila, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal, Ignasi?
Gràcies. Bé, estem esperant que també s'incorpori Ignasi Planas, president de Reagrupament, força actualment integrada en el nou Partit Demòcrata Europeu Català, l'hereu de Convergència Democràtica. Però, mentrestant, anem al tema. L'última novetat que tenim del debat de política general al Parlament, del qual parlarem avui, és que s'ha aprovat una resolució sobre el referèndum que s'inspira en la proposada per Catalunya Sí que es Pot, és a dir, que demana que es pacti amb el govern espanyol aquest referèndum. Això és una petita novetat en relació amb el que es proposava ahir des de Junts pel Sí, des del govern i per boca del president Carles Puigdemont.
Per enèsima vegada.
Per enèsima. Vostè diu que...
Jo dic enèsima perquè no sé el número. El Parlament espanyol sí que li puc dir quantes vegades forces polítiques catalanes han demanat que es consulti el poble i que s'escolti la veu del poble, i ha estat 16 vegades.
Particularment va ser una molt important.
El Parlament català pot comptar, sí. 18 o 20.
Deia que el Congrés de Diputats va ser especialment important la sessió de l'abril de l'any 2014, quan
correcte.
Es va demanar des de les forces polítiques catalanes, amb representants del Parlament inclosos, la cessió de competències per convocar referèndums. Es va denegar, una majoria del Congrés va dir que no, i després es van buscar altres fórmules. Però bé, 16 vegades diu el senyor Capdevila. Senyor Cadenes.
Bé, 16 i les que calguin, perquè sembla que no s'aturaran en aquesta, diguéssim, línia contínua que estan donant-li voltes a una qüestió que està resoldre ja de fa temps, no?
O és contínua donant voltes?
Bueno, no, perdó, quan em refereixo a continua, em refereixo a, una, a un moviment continu. No, no,
és que el senyor Capdevila és home de ciència.
Bueno, jo també vaig estudiar química, o sigui, també tinc alguns coneixements en què fa mal de temps i hi ha coses que es perden, no? No, jo crec que bé, s'ha tornat enrere amb allò que era el que es deia que seria la legislatura d'un procés constituent, no?, per continuar amb aquest procés constituent, i hem tornat una altra vegada al referèndum, quan aquesta qüestió semblava que ja estava a resoldre el 9 de novembre, no?, famós referèndum, no? I, per tant, és tornar, és que no es farà aquest referèndum, perquè si es vol un referèndum, i aquesta resolució que s'ha aprovat avui, diu dues coses. Una, un reconeixement internacional, i que l'estat espanyol també ho autoritzi, diguéssim, d'alguna manera, no? Uh-huh. Però ja s'ha pronunciat.
L'accepti, vaja.
Sí, però ja està pronunciada. Però és que, a més, és que no, ni el govern ni el Congrés pot acceptar aquesta situació de traspassar transferències, traspassar la competència per fer un referèndum a Catalunya d'una qüestió que no afecta solament a Catalunya, sinó que afecta tot el territori espanyol. I, per tant, ho sento, però és que sí, no es farà aquest referèndum, segur. Es farà una altra cosa, es farà un nou N9 amb altres colors, o no sé com ho faran, no? Però el referèndum que volen no és possible, no és viable, no és legal, i per tant no és democràtic, per molt que repeteixin aquesta paraula, que a vegades no, alguns no saben ben bé què significa el democràtic, no?
Home, jo penso que democràtic vol dir que parli el poble.
No, democràtic no vol dir que parli el poble. Democràtic diu que parli el poble
no forci...
amb unes regles de joc que ens has establert tots
el poble. Però sí que és que parli el poble.
Home, sí, però vull dir que però no és solament que parli el poble. Vull dir, és que, clar, la democràcia és que parli el poble, sobretot, pot decidir sobre tot.
Ah, no?
No, crec que no. Efectivament, no. Bé, podem decidir de moltes coses, de totes les coses? No, home, podem decidir individualment. És que el dret a decidir també és un concepte que s'ha barallat massa amb el que és, diguéssim, les decisions que s'afecten a tots, no individualment. Vostè pot decidir...
Clar, i massa... per això tots Clar. Han de decidir sobre com ens hem de governar tots.
Ah, sí? Sí. Però en unes regles de joc. Estem en un estat de dret.
I tots hem de poder decidir les regles.
No, clar, bueno, doncs canviem les regles. Sí, però és que les regles ja es van decidir. O sigui,
ja es van decidir...
És que no les podem trencar, les regles.
Ja es van decidir al costat...
Sí, ja estic d'acord amb vostè. És veritat, té raó. Efectivament, per això estem en una democràcia... precisament que podem canviar les regles, però hem de canviar-les com les hem de canviar, no com alguns volen canviar-la, no?
Bé, s'ha posat en escena, clarament, en escena per dir-ho en termes culturals, però ja m'entenen, eh? S'ha posat sobre la taula, sobre els micròfons de Ràdio Estel, el que és la discrepància sobre un tema al qual els catalans hi donen voltes aquests mesos, en alguns casos amb més apassionament, en altres casos amb més serenor. En tot cas, nosaltres sempre des de Ràdio Estel optem per la pau, també, en aquestes tertúlies.
Per això vinc a aquesta tertúlia.
Per això vostè ve, oi? Perquè sí, ara el tarannà pacífic.
Home, que discrepàncies no vol dir res.
Exacte,
més,
no? Per això, que és el que intentem traslladar als oients, que és una discussió que, si l'allarguem, pot ser allò que diuen una discussió bizantina, però que és una discussió que, d'alguna manera, reflecteix reflecteix, i en això també estarà d'acord el senyor Capdevila, com el senyor Cadenes, reflecteix el que pensen diferents parts de la societat catalana, no? O sigui, el que sí que és veritat, senyor Cadenes, és que hi ha un augment insignificatiu de gent que està a favor d'un referèndum, tenint en compte com està la situació. Més enllà del que pensin sobre la independència.
És curiós.
I això s'ha intentat posar en escena en el Parlament.
Mira, això m'ha passat, deixi'm explicar l'anècdota, i així de passada colo l'espot. Jo he tingut molta feina aquesta setmana passada al Parlament de Madrid. Sí. M'ha tocat sortir al faristol gros.
Felicitats, per cert.
No, escolti, no li recomano a ningú. Passa molt malament i tenir...
Bueno, és una experiència, no?
És una experiència dolenta. Sí, és una experiència. És terrible, escolti. Portes un tema, és el tema de la teva vida, el portes allà i veus que quan surts comencen a aixecar-se i marxar i tal. És...
De 350, quants n'hi havia? Potser 50, 80?
Sí, 70 o 80.
La veritat és que és una imatge que...
És trist, això, que el Parlament, més enllà del que pensi cadascú...
Però també passa aquí, vull dir...
Escolti, no, però jo li deia perquè qui està molt nerviós amb els seus papers a punt de començar el seu discurs, gairebé que ho agraeix. Perquè diu, mira, així estan per una altra cosa i no et pitaran. Jo portava una setmana, i per això tampoc vinc massa empollat del debat de política general, perquè he estat absolutament absorbit en aconseguir que aquella càmera hostil a Esquerra Republicana, que som un grup de 9 diputats, aconseguís aprovar, com efectivament va passar, una proposició no de llei d'un tema que no té res a veure amb la independència, però que sí que té a veure amb els problemes de la gent.
De la gent. Quin tema era? Perdoni.
Rebaixar l'IVA veterinari. Si vostè té un mal de queixal, va al dentista, li treu i paga un 0% d'IVA. Si al seu gos li passa exactament el mateix i li han de fer exactament la mateixa operació, ha de pagar un 21% d'IVA. Doncs això va contra la cita gandiana de que un país el pot jutjar per com tracta els seus animals.
Aquest dimarts, coincidint amb Sant Francesc d'Assís, hem celebrat el Dia Mundial dels Animals.
És que jo vaig invocar-lo directament a la càmera. Li passaré el discurs.
Serà maco escoltar-lo, sí.
La gent ha de poder-se expressar, i en aquesta emissora és on més bé es pot citar Sant Pau, Vox Populi, Vox Dei. La veu de la gent, la veu del poble acaba sent la veu de Déu. I una altra cita, si em perdonen. El dissabte ha d'estar al servei de l'home, no l'home del dissabte. Aquesta és una manera poètica parabòlica d'expressar que la llei ha d'estar subjecta a la democràcia, no la democràcia a la llei. I, per tant, en última instància, el que s'ha de fer és escoltar la gent i actuar en conseqüència. I tot el que sigui forçar, en un sentit o en l'altre, aquesta situació l'únic que fa és perpetuar problemes. I, escolti, ja portem 300 anys així perpetuant problemes i empatades a seguir, com diria el nostre convidat, si arriba a temps.
Sí, esperem que sí. Ens han dit que està venint ja i suposo que estarà a punt de ser aquí ja entre nosaltres, Ignasi Planas. En tot cas, senyor Cadenes, a banda que vulgui replicar el que digui...
Perdó que m'he allargat.
El senyor Capdevila, no, cap problema.
Però fica la seva...
Sí, no, posa... Home, està bé, no, que ho hagi fet.
És que m'ha costat molt.
No, que jo li felicito, amb això, perquè
amics
veterinaris que ho han celebrat molt bé.
Exacte, i, tant... Joan Capdevila també és un reconegut veterinari, sí.
Clar, això demostra, de totes maneres, un petit parèntesis, això demostra que quan es treballa precisament per aquestes qüestions, que són les que afecten realment als ciutadans i a la seva vida quotidiana i als seus problemes del seu... No hi ha problemes, vull dir que... S'han de resoldre els problemes, i aquestes iniciatives són les que necessiten els ciutadans per resoldre els seus problemes.
Amb el PP i amb Ciutadans qüestions... no me n'he sortit,
Jo no parlava d'això, perquè d'això podíem parlar també.
La gent
podia estar d'acord o no d'acord amb la seva proposta, però jo li felicito perquè vostè l'ha guanyada, no?
Perquè
estava felicitant la seva feina, no?
Precisament aquesta setmana, i amb això fem un molt breu incís, s'estava comentant amb l'horitzó posat en una nova investidura de Mariano Rajoy que una preocupació de l'actual govern en funcions és que està perdent votacions constantment al Congrés, no?
Aquesta
una d'elles és aquesta, no?
Aquesta una d'elles, sí.
De temes que potser no tenen res a veure amb qüestions fonamentals de govern.
No, miri que em vaig esforçar, però, clar, amb l'IVA veterinari com colo la independència. No hi havia manera de colar-ho en el discurs.
I aquesta l'ha perdut al govern, no? Per tant, i la tindrà que acceptar. L'ha perdut
home,
o no.
Clar,
correcte. Doncs, llavors tothom ha d'acceptar quan es perden les coses o es guanyen.
Tothom ha d'acceptar...
Llavors, això ho dic per
qui
general.
Qui guanya això
és
sobre qui perd.
La veritat.
És això. Però el que no podem és obviar l'instrument. L'instrument és posem urnes...
No.
Els independentistes no estem demanant la independència. Els independentistes estem demanant posin urnes, que el poble s'expressi, i a partir d'aquí busquem les maneres raonades, dialogades, cíviques, pacífiques...
El poble ja s'expressa amb les urnes, amb les coses que estan regulades, que estan en l'estat de dret. Hem tingut unes eleccions en les que hi havia gent que es presentava aquestes eleccions per a un Parlament amb un projecte polític, no?
Sí.
Llavors, bueno, doncs ja està, ja tenim una dada suficient. Vam fer un referèndum, un botifarrèndum, o com vulguin llamar alguns.
Va, no,
vull dir,
no.
Pensem així? No, home, sí, perquè...
Botifarrèndum, no.
No, perquè estem...
No se'n rigui de tanta gent.
No, no em rigui de...
No, passàvem de 2 milions de persones. No van anar...
En tot cas, va ser un procés participatiu.
Això va afectar, no? Vull dir que...
Van anar...
que si això, que alguns, precisament des del govern, fins i tot el senyor Homs ho ha dit moltes vegades, que el referèndum ja és així, fins i tot des de la CUP, el Fernández va dir que ja ens havien comptat el 9 de novembre, el 9 de novembre,
sí.
Llavors, tornar una altra vegada a lo del referèndum, bueno, està bé, no? Vull dir, clar, per què farem referèndum fins que guanyem? Llavors, això com funciona?
Però era botifarrèndum?
No,
és... I si era botifarrèndum, no, per què Quico Homs pot acabar emmanillat? Què estic fent jo defensant un
convergent? Trasllado conceptes que no són meus, per això, vull dir que... És a dir... No, és que estic dient, el referèndum del 9 de novembre no es va fer amb unes condicions perquè el Congrés dels Diputats, precisament aquesta votació, la va perdre el moviment independentista, o secessionista, com vostè vulgui dir, i llavors la va perdre el Congrés, i se va tenir que acceptar aquesta... Vostè ho ha dit abans, no? Igual que el govern, en la seva proposta, ha perdut una resolució que vostès van promocionar, no? Per tant, hem d'acceptar les regles de joc. I les regles de joc són les que són.
En tot cas...
És el que estic dient.
Tenint en compte que la situació política està molt marcada a Catalunya, senyor Cadenes, també, per això, vostè veu viable algun tipus de negociació que pugui arribar a acceptar que se satisfaci parcialment, almenys, aquesta petició del que és ara una majoria del Parlament? Li pregunto des de la neutralitat, I també pot contestar el senyor Capdevila.
Jo puc donar la meva impressió. I primer,
com es va fer a Escòcia, per exemple?
Primer, és que estem amb el mateix. Miri, a veure què posa vostè aquest exemple d'Escòcia. Podem parlar del referèndum que va passar a Colòmbia, que a Hongria fa 4 dies. És a dir, alguns pensen que amb un referèndum es solucionarà tot. I no és així.
No, és clar que no.
No és així. És més, s'ha demostrat que aquests referèndums no solament no solucionen res, sinó que els problemes que l'èxit, per dir-ho així, també estem patint com les conseqüències d'un referèndum, perquè la gent, quan va votar un referèndum, les conseqüències de les seves decisions, a vegades no saben ben bé quals són. I, per tant, aquesta manca d'informació, aquesta manera de fer les coses no contrastades amb idees i amb racionalitat, en racionalitat, doncs donen aquestes situacions. Colòmbia ho hem tingut fa 2 dies. I aquests que van votar no a aquest referèndum no estaven dient no a la pau. Vull dir que clar, que es mezclen coses que jo crec que són molt, molt complicades.
El que no podem acabar és concluint allò de que los referèndums los carga el diablo.
No, però els referèndums no serveixen per resoldre problemes d'aquestes característiques, que aquí és important. És el que estic dient. Llavors és així, vull dir, ho tenim aquí a la vora, vull dir, que és que va passar abans d'ell, no fa anys, ni podem estudiar coses de fa temps, no. És que fa 4 dies tenim problemes pensant que el referèndum és la solució a tots els problemes. No és veritat, i això és una demostració que tenim aquí a la vora. Però fins i tot diria més, és que el referèndum per aquesta qüestió és impossible, si ho volem fer democràticament, com ho diuen. Uh-huh. És impossible.
No entenc.
Bé, doncs aquí una altra vegada s'escenifica la discrepància. Saludem ja Ignasi Planes, que s'acaba d'incorporar. Ell és el president de Reagrupament. Ho podem seguir dient així, no, senyor Planes?
Sí, bona tarda. Efectivament, encara és així.
Existeix Reagrupament com a sí, força sí. Dintre del Partit Demòcrata Europeu Català?
Exactament. Estem integrats actualment amb aquesta força. Creiem que és important sumar esforços i... La veritat, la feina i la força del president Puigdemont doncs, ens impulsa a seguir en aquesta línia, malgrat que doncs, també sentim molta simpatia per forces com els que integren Junts pel Sí, per exemple. No? Uh-huh. Vull dir, Esquerra Republicana, ens els sentim germans i no tenim cap mena de problema en reconèixer-ho així.
Ignasi Planas també és president de la Federació Catalana de Rugbi, però avui no parlem de rugbi, un altre dia potser sí. Home, em sembla que el senyor Capdevila comparteix l'afició al rugbi.
Jo vaig ser subcampió d'Espanya de rugbi universitari amb la facultat de veterinari. Soc fundador de... Quan les lesions no et deixen continuar jugant, fas de directiu i vaig fundar el Rugbi Club Martorell.
Bé, jo també he jugat a jugar al rugbi. També? Amb el universitari, a més a més.
Però això no ho havia...
Fa molts anys, però fa molts anys.
És que el rugbi és una mena de...
Era molt jovenet.
Noble, no? Però marca. Vull dir, el que ha jugat a rugbi se n'en recorda, ha disfrutat molt, ha après el que és el patir i el sofrir i el gaudir de l'esport, i normalment és una mena de marca d'identitat que ens queda per tota la vida.
Acaba sent una filosofia de vida, gairebé.
Sí, efectivament, sí.
Bé, doncs hem de dir, i ho aclarim, amics.
Vostè està en minoria.
Això, jo estic en minoria, a més, no està fet expressament. Ha estat una casualitat que tinguem tres membres de la taula per parlar de la situació política.
No, jo vaig jugar molt poquet, per això, però vas tindre aquesta experiència.
Vostè té cos de pilier, també.
Recordo que fa 30 anys, o sigui, ja fa molt de temps.
Doncs bé, la melee, ja seguint els termes de rugbi, la melee està assegurada en la política catalana, actualment. A veure com es resol. Senyor Planas, vostè com ho veu després del que ha passat en el debat de política general, que tot just ara mateix s'ha acabat amb la votació de les últimes propostes?
Bé, jo veig un govern determinat, veig un Parlament molt rotundament determinat amb un objectiu que molts compartim, que és que aquest procés cap a la independència ha de tenir un punt de culminació. Ha de tenir un punt... Ara, quan entrava, sentia el vostre debat sobre si un referèndum sí, si un referèndum no. Més enllà de que sigui l'eina adequada per decidir una qüestió d'aquestes característiques, que jo penso que sí, però que puc entendre els arguments que diuen que no, el fet cert és que necessitem una eina que ens digui si aquest objectiu cap a la independència que tenim molts dels ciutadans de Catalunya pot tenir èxit o no. Necessitem alguna manera de discernir si aquest objectiu té èxit o no. Si aquest objectiu pot anar endavant o no. Aleshores, a mi l'únic que se m'acut és un referèndum, efectivament, però estic disposat a acceptar altres maneres de discernir aquesta disjuntiva. El que passa és que davant tenim un estat que no és que no ens digui que, bueno, anem a debatre-ho d'alguna manera, anem a parlar-ne, no. Senzillament ho nega. Per tant...
O diu que hi ha uns canals constitucionals...
Sí, però això és com dir... Mira, del problema que et plantejo una solució que és impossible. Per tant, no m'estàs plantejant cap solució, que és una modificació constitucional, que no sé què... Bé, això sobre el paper aguanta, però és impossible. Per tant, el que hem d'acceptar, i l'estat espanyol hauria d'acceptar, és dir, bé, tenim un problema amb Catalunya, tenim un problema amb una gran part de la seva ciutadania que diu que vol marxar d'aquest ordre.
A una part de la ciutadania.
No, dic una gran part. Fixa't que no he dit ni una part majoritària. Vull dir, soc tan prudent...
Però has dit Catalunya, i Catalunya no és...
He dit una gran part. He sigut tan prudent que no he dit ni una part majoritària.
Té un problema en Catalunya, perdoneu, Té un problema en Catalunya.
Jo dic que hi ha un problema amb una gran part de la ciutadania. Des del meu punt de vista, majoritària, però sóc capaç d'acceptar que això no ho sabem, perquè no hi ha hagut un referèndum, efectivament. Per tant, a partir d'aquí, el que demanem als independentistes és una solució en aquesta qüestió. És un discerniment de si ens trobem una opció majoritària o no. I a l'altra banda, el que ens trobem és una resposta, que no és dir, bé, anem a comptar-nos, anem a saber si som majoritària. No, la resposta és negar qualsevol possibilitat de reconèixer el fet nacional català i el fet de que hi hagi un dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya.
Quan jo preguntava abans, per exemple, a Sixto Cadena, si ell, com a contrari al referèndum o com a defensor d'un ordenament jurídico-polític espanyol que no el permet, diguéssim, que no el permet teòricament sobre el paper, si creu que es podria acceptar algun tipus de canvi, encara que fos una reforma sobre els mecanismes de reforma de la Constitució, per exemple, alguna...
És que,
no m'ho veure, simplifiqués les coses.
Aquí es parla moltes vegades de l'Estat, no? Que és el que sembla que és un monstre que està allà i que no ens deixa fer el que tenim dret a fer.
És que ho és, jo li garanteixo, jo l'he vist.
Aquí hi ha una diferència de plantejament molt clara, sí.
Vostè veu així...
Ja comença la melee, del rugby.
I sembla que es trasllada aquesta sensació, però no és veritat. I aquí hi ha molts catalans també, i a vegades no es diu això, però es van plantejar les coses d'aquesta manera. Les eleccions del 26 de setembre de l'any passat es van presentar com un plebiscit, precisament per saber quants eren els que estaven a favor o en contra, o estaven a favor d'una altra qüestió. I, per tant, aquell resultat... Escolteu, si tothom ho ha acceptat, que no són majoritaris els que estaven per una independència... per un trencament d'aquesta manera...
No van arribar al 50%.
Llavors,
Junts pel sí, la CUP, però clar, això...
Clar, és que hem de parlar d'això.
No vulgui reconèixer això, però vull dir, fins... els màxims representants d'aquesta opció...
Però fixi's quina paradoxa.
Va ser així. I, per tant, tornem una altra vegada. Bueno, bé, què ens contarem? Fins que arribem a que sigui una majoria, però quina majoria? Llavors, jugarem el que vulgueu. Vull dir, mentrestant, perdrem moltes energies... En el que teníem que parlar avui, que era que ha sigut el debatre amb el Parlament, de qüestions que afecten els ciutadans. I en comptes d'això estem parlant una altra vegada del tema aquest. I estem amb aquest tema que portem a més... Jo no dic que no sigui un tema que per alguns siguin rellevants, però també dic que per a altres hi ha altres temes molt, molt més rellevants.
Escolti, però és que no són excloients els dos debats de lo que és, de les coses que afecten a la gent i el de la independència. Perquè, primer, la independència és de les coses que afecta a la gent, i segon, que mentre estàs demanant la independència, per exemple, i serà l'últim spot, pots estar treballant per la rebaixa de l'IVA veterinari. I una cosa no exclou...
A la independència, no? I per què no s'han fet coses que ja no s'ha d'esperar la independència per fer coses? El Parlament...
Per això mateix li dic que ho estic fent.
El Parlament, és que això és precisament... És una cortina de fum que estem sempre amb la mateixa, perquè
no,
això...
No caiguem distret... en aquest error. No. Mira, avui sentia... No li diré a vostè que és de Ciudadanos, diré...
No soc de Ciudadanos, no, eh? No, bueno, em fiqui vostè on no soc.
La gent de Catalunya sí que es pot.
No em digui que soc de Ciudadanos, com per treure...
El problema és que la gent gran no arriba a final de mes, no? La gent gran no arriba a final de mes i el Parlament de Catalunya no aprova res d'això. Miri, escolti, les pensions, o sigui, la capacitat d'influència del Parlament de Catalunya i del Govern de Catalunya sobre les pensions és zero. I això hem de repetir. Aleshores, si un problema que genera l'Estat espanyol, nosaltres la capacitat de modificació d'aquest problema que tenim és zero,
però això és un...
a partir d'aquí... Escolti, no ens atribueixi un problema que no tenim.
I quan ho és la pobresa energètica,
sí,
resulta
està clar,
que
està
ens ho porten al tribunal.
Tots els problemes que té els catalans és per culpa de l'Estat, si està clar.
No,
és que estan dient això. Les pensions, jo, si voleu...
Els problemes dels catalans és molts catalans...
No entrar en un debat que jo penso...
Mullar-se contra la independència.
És un argument per treure's de sobre la responsabilitat.
És un debat... Això de les pensions, perdona un moment, perquè això de les pensions, home, tenim un informe... Jo no sóc especialista i, per tant, no discutiré amb vostès determinades qüestions. Però jo li passaré l'informe que tenim i efectivament les pensions no estaran precisament garantides en un cas d'independència.
Això és un problema diferent al que vostè m'està parlant,
No, però vostè ha posat sobre la taula el tema de les pensions, que aquests dies també s'està dient que si nosaltres imaginem, tenim més diners perquè som rics i tenim tot allò, les pensions estaran més garantides amb nosaltres que amb l'Estat espanyol, sense, no?
Absolutament. Miri, és molt senzill d'assegurar.
Passarà això perquè
a Catalunya hi ha un 20%, a números molt grossos, un 20% d'atur. I al conjunt d'Espanya hi ha un 30% d'atur. Vol dir que a Catalunya hi ha un 10% de població més que cotitza i que, per tant, està aportant diners a les pensions...
I hi ha més que a Barcelona, i a Tarragona hi ha més que...
la nostra gent gran. Per tant, el fet que Catalunya cotitzi molt més que altres zones d'Espanya representa que, efectivament, les pensions estan molt més garantides amb una economia independent que amb una economia que subvenciona l'Estat espanyol.
En tot cas, senyor Planes i senyor Cadenes, està clar que cada administració tindrà la seva responsabilitat.
A mi m'agradaria parlar
de pensions, que no soc un expert, per donar-li vostè
les raons. La responsabilitat
que suposa posar la mà a la caixa del fondo de pensions i canviar-ho per estampetes de deute de l'Estat espanyol. Que això és el que està fent perillosament el govern espanyol. Clar, és que vostè, si a mi em dona a triar, jo en tinc 51, jo ja estic en el compte enrere pensant a veure els 65.
Estem tots allà, a l'hora.
Queda molt, encara.
Estic als 50 i mira, estem allà.
És l'edat en què has de començar a pensar...
Has de treballar molt.
Sí, jo sí, sens dubte, però...
És que a mi em sembla que...
És l'edat que has d'anar pensant si fas un record.
Si voleu, un dia fem un debat sobre el tema de les pensions.
Ja en parlarem
ara, ja sí,
que el temps ens tira.
Home, escolteu, és que clar, és que si tot això soluciona amb la independència, si vostè us creu, em sembla molt bé, però no és veritat. A mi per això me preocupa, per això jo no estic d'acord.
No se soluciona amb la independència.
No parlin tots alhora.
Tot se solucionarà amb la parusia.
Sí.
Però, i fins aleshores, el que hem de fer és anar posant pagats on hi hagi...
Però la gent ha de saber...
Vostè ha tocat un... Quasi bé de refilón i tampoc vull agafar-lo per la paraula. Però a Lleida més que aquí i tal... Em sembla que la diferència substancial entre vostès que creuen que Catalunya no s'ha de separar d'Espanya. I...
És que no té...
Val, vostè creu que no? Jo crec que sí. La base de tot plegat és on vostè creu que resideix la sobirania.
Sí, i tant.
Jo crec...
Parlem de sobirania, també.
D'acord. Sí, per això.
Deixi-la acabar, sí.
Per això, vostè creu que la sobirania és... espanyola, i jo crec que la sobirania
ja,
és
catalana.
Ja, però
no es tracta de que vostè cregui o jo cregui el que sigui. Bueno, és el que és.
Jo puc creure, no, és que és el que tenir és. Arguments i jo tinc el dret de...
La sobirania ho tenim clar? No, em sembla que no. Això és un concepte... No,
la sobirania és la
capacitat del poble, no?
Exacte.
Això no és la sobirania.
Crec que la realitat nacional és la catalana.
No, la sobirania no és això. És que, clar, per això... És que mesclen conceptes. És que la sobirania ve de l'època feudal, i la sobirania tenia el rei, i venia d'una per Déu.
Exacte.
Correcte?
Sí, però això s'ha passat.
Llavors no parlem de sobirania.
És que
d'allò...
La Revolució Francesa.
No,
segueixi el discurs.
La sobirania del poble, eh? La de Déu per als creients és molt més important.
És molt més important.
La sobirania...
I molt més general.
Per això parlava la parusia com a solució als nostres...
Clar, parlem de sobirania, però és que aquesta sobirania que ve d'abans, no? Es va traslladar precisament als pobles, precisament, i ara, en les democràcies modernes, que és en la que estem nosaltres, malgrat alguns que pensin que no...
Digue'ls-hi amb els del Tribunal Constitucional, que són...
La sobirania està en el poble, no, la sobirania està en l'Estat. En l'Estat de dret està la sobirania.
Sí.
I, per tant, és el que estableix quines són les capacitats...
Mira, em sap greu dir-ho, però estic 100% d'acord amb
la sobirania, amb el dret a decidir individual, que és un dret més natural, que no té res a veure amb el dret públic, i per tant, se mesclen coses.
Estic 100% d'acord amb vostè. La sobirania recau amb els ciutadans. Ara bé, la diferència que ens marca entre vostè i els que considerem que els catalans tenim dret a la independència és que vostè considera que els catalans no som un poble, no som una nació, i nosaltres considerem que som una nació amb dret a decidir. I, per tant, els catalans, com a poble amb dret a decidir, tenim una sobirania pròpia. I aquest referèndum que demanem és el que ens permet... el que ens permet decidir per nosaltres mateixos.
Bé,
ara vostè diu, no,
però
vostè...
Hem d'acabar.
Puc plantejar un exercici molt ràpid?
Sí, ràpid. I tant.
Escolti, admetem que la sobirania resideix en el conjunt del poble espanyol. I no en el català.
Molt bé.
I fem...
I també el català.
En tant que espanyol.
En tant que espanyol, no. És que anem a veure, tenim una Constitució precisament...
Perdó, és que se'ns acaba el temps. Sí, deixi acabar l'exercici.
És molt llarg, això.
Sí, és que vostè...
Ha quedat clara la discrepància,
vostè
senyor
Cadena. Vostè admetria un referèndum espanyol.
Sí.
Sí?
Perdó?
Un referèndum espanyol, vostè sí que l'admetria? Si
jo
és que
crec que tampoc, però és una... Però, perdoneu, escolta una cosa.
És que llavors no podem preguntar mai a la gent.
Vostè m'està preguntant la meva opinió. I jo li estic dient que jo, el referèndum, com a instrument per a resoldre problemes, per a mi no és un instrument adequat.
L'exercici.
Vostè m'ha preguntat, vostè un referèndum a Espanya ho acceptaria? Jo dic, no. Perquè estem parlant d'una qüestió tan substancial i tan elemental que jo crec que en un referèndum no es pot resoldre.
Ho deixem aquí, senyors, que s'acaba. Ja ha quedat clar el posicionament de tots. I, bé, més enllà d'algunes referències... que hi hagi
parlat dels problemes de la política...
Sí, que hem parlat de l'IVA dels
veterinaris, sí, senyor. Gràcies, Joan Capdevila. Gràcies, Ignasi Planes, també. Esperem tornar-los a veure aquí una altra vegada. I gràcies també, Sixto Cadenes. Fins una propera ocasió. Molt bona tarda a tots tres. Acabem recuperant el resultat de l'enquesta. Us preguntàvem, amics oients, és viable que Catalunya s'independitzi en un any? Els tertulians ja han anat contestant. El frec a frec s'ha resolt una miqueta a favor del no. No tot quedarà anul·lat i sense reconeixement. No vol dir que siguin partidaris del no, els que han opinat això. Un 38% que sí, el Parlament té una majoria per culminar el procés, i un 21% dependrà dels pressupostos i del diàleg amb el govern espanyol. Aquí hi pot haver-hi també posicions diverses, per tant, unes posicions molt repartides entre una opció i l'altra, i també els comentaris que us agraïm, amics oients, i que avui hem tingut poc temps per llegir-los, però que també ens agrada que ens els envieu. Fins aquí el mirador d'avui. Acabem recuperant la que serà la pregunta per a demà. Demà parlarem d'un tema ben diferent, ja que aquí han sortit avui algunes referències religioses, també no va deslligat del tot. Preguntarem per la feina social i espiritual dels missioners. Us preguntem quina sensació et transmet la feina dels missioners. Podeu respondre des d'ara i durant tot el dia de demà. Ara recuperarem l'actualitat del dia d'avui.